La taula de l'Evangeli.
Bon dia, salutacions cordials, amics oients de la taula de l'Evangeli. Un plaer retrobar-los un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel. Avui a l'Església celebrem el diumenge 26 de durant l'any. Anem a escoltar i comentar les lectures amb els nostres tertulians Carme Borbonés i Xavier Francino. Anem a saludar-los. Carme Borbonés és col·laboradora, promotora amb la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i va ser presidenta de Càritas Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, Carme. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Xavier Francino és notari a la Seu d'Urgell. També gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres.
És un plaer, com
sempre.
Un
diumenge més. Bon dia, eh? Doncs de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 26 de durant l'any és del llibre dels Nombres i del capítol 11.
En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava amb Moisès. Llavors prengué de l'esperit que Moisès tenia i el donà als 70 ancians. Quan l'esperit es posà damunt d'ells, entraren en estat d'exaltació profètica i no paraven. En el campament havien quedat dos homes, Eldad i Medad, inscrits entre els 70, però que no s'havien presentat davant del tabernacle. L'esperit també es posà damunt d'ells, i allà mateix, al campament, entraren en aquell estat d'exaltació profètica. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josué, fill de Nun, que des de jove era l'ajudant de Moisès, digué: «Moisès, senyor meu, prohibir-los-ho». Però Moisès li respongué: «Està gelós per mi. Tant de bo que tot el poble del Senyor tingués el do de profecia i que el Senyor els donés a tots el seu esperit».
Un text centrat, com hem comprovat fàcilment, en el do de l'esperit, do de profecia. En aquest cas concret, practicat als 70 ancians que Déu havia donat a Moisès en ajut per la situació de cansament que vivia guiant el poble. Un poble que sovint murmurava contra Moisès i contra Déu. Ara el poble no murmura, no, tertulians? Què hi dirien?
No.
Ara ja no murmurem tant, o sí?
Potser ara en tenim més motius, no? Potser ara ho fem amb raó. En ciència, el savi acostuma a estar ple de dubtes i l'ignorant ple de certeses. I a mi em fa la sensació de que amb la fe passa una cosa semblada. El qui es creu en possessió de la veritat, el qui té l'exclusiva, la patent de les veritats, a mi em neguiteja. I en canvi és molt enriquidor l'estar obert al que et poden ensenyar els altres, el que t'ensenya la vida, estar obert, contemplatiu i a l'expectativa. És a dir, tampoc no es tracta de viure la vida al dia sense reflexió, sense plantejament, sense qüestionar-te, però aquest estar obert al que et va presentant la vida, el que et poden donar, el que et poden ensenyar els altres, jo crec que és molt enriquidor.
Mira, jo amb aquesta lectura, avui, jo crec que també si se l'estudiessin determinades, per dir-ho així, estructures de l'Església, trobarien resposta a moltes preocupacions, perquè aquí ressalta molt la figura dels ancians. Els ancians són aquelles persones que han viscut, aquests ancians que són aquests ancians reconeguts com una autoritat moral, que el que té el poble, com comentàvem, no? A Moisés a vegades els criticaven tots plegats, però en el fons hi havia unes persones, i aquí parla de 70, i de dos més que després també s'hi afegeixen de la manera com sigui, però que són aquestes persones grans que tenen aquesta autoritat moral dins del grup, que van explicant com s'han de fer, i són els que, diguéssim, han de fer aquesta explicació profètica. I llavors qüestiona aquesta actitud de bona voluntat, però d'aquest ardor que diríem, aquest ímpetu d'una persona jove, que de seguida pues, ho vol resoldre. No? I per mi és un enfrontament quasi, si em permeteu, generacional, que avui en dia pues, també l'Església se l'hauria de plantejar i hauria de veure que ja tenim la figura del diaque, però és que el tema l'hauríem de tornar... Tothom està molt preocupat pel tema dels mossens, però escolti, a l'Església hi ha moltes persones grans que han demostrat tindre una autoritat moral, que podrien fer aquesta tasca de la profecia amb molta més autoritat, a vegades, que un de jove que en un moment determinat després se li gira el cervell i no ho acaba d'entendre bé. Jo crec, mira, m'ha agradat llegir-ho perquè, pues, perquè també perquè soc una persona gran i, efectivament, ara amb els anys he arribat a la conclusió de que, com comentava en Francino, pues, has viscut moltes coses, te les has tingut que reflexionar i quan ets gran tu mires d'una altra manera, tens una actitud més oberta i ets capaç, per dir-ho així, d'entendre els germans, però al mateix temps també de manifestar amb més força la teva experiència de Déu al llarg de la vida en moltes circumstàncies. Per mi ha sigut una lectura que, mira, pues, no l'havia fet mai d'un text així i pensar, pues mira, a lo millor avui en dia ens pot servir per fer introduir novetats que a vegades fan falta.
No sé si és una batalla perduda. Estem en una societat en què la joventut és la virtut. No és una virtut, és la virtut. El sol fet de ser jove ja és un actiu, quan en realitat... Des d'un altre punt de vista, un pot considerar, un pot pensar que la joventut és una malaltia que es cura amb els anys.
Exactament.
Aleshores, en aquesta mateixa línia, quan es proposa, es planteja la lapidació de la prostituta, em sembla recordar que era, van a començar a abandonar començant pels més grans. Per què? Perquè aquests més grans són aquests que han viscut més i que potser tenen més... vessants des de les que contemplar la vida dels altres, perquè ells també han pecat, també s'han equivocat, i des d'aquest punt de vista poden comprendre, poden entendre, poden empatitzar amb les febleses, òbviament, les febleses dels altres, les febleses pròpies.
Sí, sí. Jo, és que a vegades pensem, i perdoneu que ja tira més aquest concepte, el tema del prevere. El prevere vol dir una persona anciana. És a dir, inclús en el si de l'Església haurien de donar més valor a aquells cristians que tota la vida s'han compromès i que ara són grans i que poden fer un lideratge.
Molt bé, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs anem per la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol 5è.
Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu desconsoladament per les desgràcies que us cauran al damunt. Les vostres riqueses s'han podrit, s'han arnat els vostres vestits, s'han rovellat el vostre or i la vostra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador i us devorarà les carns. Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies que són els darrers. El jornal que heu escatimat als qui han segat els vostres camps clama contra vosaltres i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l'univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers. Us heu engreixat com el bestiar, ara que és el dia de la matança. Heu condemnat el just, l'heu assassinat i ell no s'ha resistit.
Crítica implacable vers els rics, una denúncia de la situació d'injustícia que la riquesa comporta. I també un advertiment als cristians contra l'afany de riqueses. No em mirin així tan... és el que diu la lectura, eh? A veure, qui comença? Xavier?
Bueno... la lectura és duríssima, poètica en qualsevol cas. És literàriament és bonica. I nosaltres, que som molt durs de cor i som molt durs de cap, acabem de passar, o estem passant, una pandèmia que potser, per això de que va de baixa, potser ens hauríem de començar a plantejar què n'hem tret? Hem après alguna cosa? Ens hem replantejat, ens ha fet replantejar els nostres
Els models nostres, de vida.
Models de vida, prioritat, sí. Prioritats. A mi, jo, la veritat és que en sóc molt escèptic. A mi em comença a fer la sensació de que estem tots desitjant que passi per oblidar-ho tot i tornar
al tornar que, a començar amb el que fèiem abans.
Que fèiem. Però jo em pregunto, el qui ha estat malalt i s'ha plantejat seriosament que en breu podia morir, quina reflexió porta això? No et fa plantejar d'una altra manera què és lo realment important, que tot això que estàs acumulant i que et provoca aquest desfici, com deia el papa, nunca vi un camión de mudanzas detrás d'un entierro. O sigui, no te n'emportaràs res de tot això. Clar. De què et servirà? Què és el que roman? Què és el que queda? Queda el que hagis pogut fer pels altres, el que hagis fet per bé de la societat, del món, de la natura, però tot el que tu hagis acumulat per tu, no ho sé, jo penso, quan mor un d'aquests rics, molt rics, sí. Penso, li ha de fotre tant de morir-se. O sigui, al final és el karma, és el càstig de lo que t'ha de doldre d'haver treballat tota la vida per acumular tot allò que al final ho deixes enrere i marxes nu.
Clar.
No t'emportes res.
Però no sembla que no n'aprenem.
Això és el que jo crec... Jo en sóc molt escèptic d'això. O sigui, jo crec que és un exercici convenient el plantejar-te situacions hipotètiques. Què faria jo si... I aleshores un pensa, aviam, jo què faria? Ja no parlo de l'explotació dels treballadors, de l'explotació del tercer món, de l'explotació de la natura. Senzillament, algo molt, molt neutre. A mi em toca la loteria, em toquen 100 milions d'euros. Jo què en faria si em toquen 100 milions d'euros? I ara agafa aquesta actitud, si tu la fas sincerament, agafa aquesta, diguem, el que tu faries, aquesta llista de coses que tu faries amb aquests 100 milions d'euros i posa-la al costat de l'Evangeli. No ho sé. O sigui, aviam, quin resultat dona.
Mira, jo al llegir aquest... És que aquests dies, bueno, aquests dies, jo aquestes setmanes ja portem des de mitjans d'estiu un tema que em té molt preocupada i és potser perquè, per la teva vinculació amb Jean Càritas, el tema de l'electricitat. A mi em fa molt mal aquest tema de veure que hi ha uns béns que són necessaris per tothom i que realment serveixen, en el fons, per enriquir unes persones. Ja dic, jo no vull entrar en un tema fàcil polític d'ideologia, però sí que vull deixar molt clar un concepte, que el liberalisme és una doctrina que està molt allunyada del missatge cristià. I això s'ha de dir. Vull dir, ja està, i cada un és molt... molt, molt amo de fer el que vulgui, però que ho tingui molt clar. Que no vulguem conjugar totes les coses i que no les vulguem barrejar totes, perquè realment que hi hagi unes persones que s'enriqueixen moltíssim amb uns béns que tothom necessita, home, jo crec que
però
això s'ha de dir.
Això té una explicació fàcil i és veure com els factòtums, tots aquests papus dels dos partits governants, tots estan enxufats en elèctrica.
Oh, clar, pues això mateix.
Sí, no se'n salva ni
ja ho has dit, dispensa'm, ja ho has dit.
No són allà pel bé comú o per l'interès general, o sigui... No, realment no.
No, doncs aquí ja ho has dit ben clar, vull dir, ha quedat el tema clar.
Paraules per la reflexió.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Bé, doncs ara ja passem a escoltar l'Evangeli, que aquest diumenge és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis i li dèiem que no ho fes més perquè no és dels que venen amb nosaltres». Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és en contra nosaltres, és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d'aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però aquell que allunya de mi un d'aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d'asa lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà i que no vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu i no que estiguis llançat amb tots dos peus a l'infern. Si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te'l. Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull i no que siguis llançat amb tots dos ulls a l'infern, on el corc no mor mai i el foc no s'apaga.
Fragment d'aquest evangeli relacionat plenament amb el que hem escoltat ja a la primera lectura. Hi trobem dos temes centrals, el monopoli del nom de Jesús i l'escàndol en el si de la comunitat. Quin missatge creuen que ens vol comunicar tot aquest text?
Jo crec que... Jo m'he quedat amb una... Diguéssim, de tot aquest llenguatge, si em permeteu una miqueta ja barroc, jo l'he trobat, en fi, fora de... Avui dia, fora dels nostres esquemes de llenguatge propi. El que queda molt clar és que nosaltres el que hem de fer és acollir a tota aquella persona, sentir-nos germans, aquells que ho fan també, a vegades sense massa títol institucional de que fan allò en nom d'una institució determinada, però que en canvi fan el bé. Aquella veïna de l'escala que cuida d'una altra veïna que té més, i a la millor no ho fa ni en nom de Càritas ni en nom de cap associació, però que se'n preocupa. I això és molt important, diguéssim, anar fent com una xarxa de solidaritat entre les persones que s'estimen els altres. I llavors aquest concepte de servei i d'acolliment a l'altre, diguéssim, pot anar actuant com a la nostra societat, que en canvi està tan marcada com han vist amb les altres dues lectures per unes altres realitats. I sobretot, jo crec que per mi ha sigut molt significant, com al final sí que Jesús fustigui amb molta claretat sobre aquelles persones que realment fan mal, aquelles persones que tenen voluntat d'escandalitzar o de fer malbé a altres persones, que tot a persones dèbils, i poso com a exemple als infants. Crec jo que això és molt important, que Jesús s'hi posa molt fort. És a dir, diu, escoltin, això sí que no. I nosaltres entenc que podem estar al costat de molta gent, que a la millor moltes coses pues, les veiem una mica diferent, però en el fons acollim a l'altre i en el fons continuem sent portadors de la pau del Senyor. Però que hi ha uns temes, hi ha unes línies que hem de dir no, fins aquí no.
Sí, és que això, l'Evangeli ho diu, a més tot l'altre es pot perdonar, això no. És a dir, desviar, aprofitar-te, abusar de la innocència, de la feblesa d'un d'aquests petits, això és imperdonable. I, és clar, aquests dies passats surt als medis de comunicació uns estudis, unes estadístiques sobre la infelicitat que genera Instagram, per exemple, en el jovent. La exigència d'estar a la moda, d'estar amb els estàndards que són absolutament perniciosos, però que t'obliguen. Això és nefast. I veiem també constantment com gent que n'han viscut, Instagram, TikTok, etc., totes aquestes xarxes, que n'han viscut, que ho han fomentat, i que se n'han d'acabar sortint perquè els devora a ells mateixos, que són generadors també del mal. És una xacra de la societat que algú s'hauria de plantejar i algú hauria de fer una tasca de docència, d'ensenyar els perills, els mals que deriven de tot això. D'altra banda, l'Evangeli repeteix també la idea de la setmana passada, qui acull un d'aquestos, ens deia la setmana passada, perquè porta el meu nom, m'acull a mi. I aquesta setmana ens diu, qui us doni un vas d'aigua pel meu nom no quedarà sense recompensa. Jesús es reconeix en els pobres, en els malalts, en els febres, en els marginats. I ens demana que nosaltres també veiem a Jesús en ells. la paràbola de l'Evangeli preguntava i quan us vaig donar de beure, quan us vaig donar de menjar, quan us vaig vestir, quan us vaig visitar la presó? I la resposta sempre és la mateixa. Quan ho feu a un d'aquestos necessitats, m'ho feu a mi. Clar, després d'això, hem de mirar amb uns altres ulls la necessitat, la pobresa, la feblesa, quan veus les imatges aquestes esfereïdores d'Afganistan o dels refugiats d'aquí i d'allà, de la pobresa que ens envolta per tot arreu, ho hem de veure amb uns altres ulls. És a dir, no podem pensar que això no ens afecta d'una manera o altra. Aviam, ser cristià és reconèixer la injustícia i actuar en conseqüència, no només escandalitzar-se.
Això, ara que parlaves del tema de la injustícia, hem de tindre molt clar què significa això de la injustícia. És a dir, que nosaltres, a veure, de vegades també hi ha una lectura de la justícia excessivament complexa, quan és tan senzill com ajudar un altre que trobi una resposta positiva en el seu entorn. Vull dir, això jo crec que ens ho hem de reflexionar, i quan parlàvem ara veus grans situacions difícils. Però, en canvi, també hi ha aquestes situacions al nostre voltant de persones que el posseixen equivocat, però que després l'entorn i la realitat els ha passat factura, els ha fet justícia, però en el fons ja estan en una situació injusta. De persones, diguéssim, no tothom ha tingut les mateixes oportunitats davant d'una situació de feblesa. I a nosaltres crec que també això també hem de fer un esforç, perquè Jesús ja ens ho demanava, no? Això penso, quan aquesta gent, jo no m'hi he dedicat mai, però les admiro, persones que van a les presons a anar a ajudar altres persones que s'han equivocat a la vida i que en el fons sí que se'ls ha aplicat la justícia i és veritat, i que li potser calia fer-ho, però que després hi ha la segona part humana, que ja està al seu costat, i ajudar-los a tirar endavant a la seva vida amb més il·lusió i amb més possibilitats.
Bueno, s'ha de ser... Ens demana que siguem caritatius, que siguem empàtics, que entenguem també la feblesa dels altres, i per entendre-la és molt senzill, n'hi ha prou a mirar la nostra
persona, com som nosaltres, en definitiva. Sí.
Que uns ho podem superar més bé i d'altres això no podem superar.
El que estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, els comentaris d'aquesta litúrgia del diumenge 26 de durant l'any. Moltíssimes gràcies, Carme Borbonés. Gràcies, Xavier Francino.
Gràcies a vosaltres.
I també doncs, agraïm moltíssim als nostres oients que estiguin aquí en el programa. Hem de recordar que és un programa fet gràcies als serveis tècnics de Ràdio Estel, la Cristina Orduña a les lectures, els ha parlat Maria Marín, i els esperem aquí diumenge vinent. Recordin, sintonia de Ràdio Estel, programa La taula de l'Evangeli. Adéu-siau.